baby.
In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight.
Molt bona tarda, són les 17 hores, avui és diumenge, comença Música per al Record.
Near the village, the peaceful village, the lion sleeps tonight. Near the village, the quiet village, the lion sleeps tonight.
Molt bon dimensi a tothom, ben trobats, i bueno, aquí estem disposats a fer, a encetar un diumenge més el nostre programa. Nostre programa que, per cert, voldria, doncs, d'alguna manera aclarir quin és el plantejament que ens hem fixat, almenys a curt plaç. Hem vist, el primer programa, que hem estat escoltant cançons espanyoles interpretades, generalment, fins ara tots, si no menteixo, per intèrprets, com dic, espanyols. Bé, en el decurs dels dies que puguem gaudir d'aquesta música d'aquí, d'Espanya, doncs anem escoltant a més d'intèrprets espanyols, altres, doncs, que vinguts de fora, com, doncs, han fet d'Espanya el seu lloc, el seu emplaçament artístic i musical i, d'alguna manera, el seu salt a la fama. També escoltarem d'altres que posteriorment, doncs sense ser espanyols, sí que es van adreçar decisivament en aquesta dècada que parlem, doncs cap a una música, diríem que traduïda o versionada, o fent versions dels seus propis temes, que aquesta dècada dels anys 60 també va ser molt prolífica en aquest sentit. I així anirem avançant fins que, lògicament, doncs, per les nostres possibilitats discogràfiques i dintre de la immensitat musical que tenim arreu del món, doncs anirem repetint cançons i temes de les dècades també subsiguents, com hem vingut fent fins ara. Dit tot això, i seguint les indicacions que m'ha explicat, voldríem començar avui amb un grup espanyol. Un grup espanyol que, lògicament, a més de que va estar, doncs, especialment actiu amb la dècada dels 60. El grup, que per cert es tracta de Los Pasos, fou un grup, com dic, el resultat d'una iniciativa del productor francès Alain Milo, que suposo que serà molt conegut per tots vosaltres, perquè, doncs, en altres programes i dintre d'aquest món musical l'hem tingut molt nomenat i present. Aquest senyor tenia la pretensió de formar un grup que fos, doncs, d'alguna manera, que pogués competir amb els Brincos, el grup de major èxit del moment, per lo que va fitxar, va contractar a 5 joves madrilenys. Però, abans del seu llançament definitiu, Milo va abandonar aquest projecte per impulsar la formació d'un altre conjunt, aquest sí molt famós i que tots recordeu, Los Bravos. Els 5 joves, ens referim als Passos, varen contactar amb una discogràfica, la Dispavox concretament, que els va contactar i els va batejar com els Passos. Varen debutar l'any 1966, any en el que editen 2 singles de gran èxit, Tiempos Felices i La Moto. No sé si us en recordareu, fa temps, quan vàrem parlar precisament dels Bravos, vàrem fer el comentari de que aquesta cançó de la moto havia estat enregistrada tant per als Bravos com per als Passos. I va ser alhora, vam explicar les circumstàncies en què es va produir aquest fet, i, en fi, això, tenir-ho present, de totes maneres, no serà el tema que escoltem avui. Un any després, varen publicar el seu primer àlbum amb el títol de Los Passos, utilitzant el seu propi nom, que contenia, d'alguna manera, en fi, contenia els seus anteriors singles. En 1968 varen protagonitzar la pel·lícula Long Play. Curiós que aleshores, oi, els grups que volien llançar-se, doncs, a la fama, per dir-ho d'alguna manera, del mercat, intervenien en algunes pel·lícules. Per cert, que també recordarem que ho van fer els Bravos, a Bravos i alguns més. Després de l'enregistrament de nous singles a Hispavox, varen contractar amb el segell Ariola l'any 1971. Aquesta companyia els hi va produir un segon, i últim àlbum, Los Passos i Los Albas. Com veieu, és un àlbum que va ser compartit amb dos grups. A l'any 1972 es va produir la dissolució del grup. En definitiva, a l'estil dels Passos es va caracteritzar per l'equilibri entre els jocs vocals i el predomini instrumental. Dit tot això, sembla que seria bon moment, si us sembla, d'escoltar a Los Passos. I ho farem amb un tema enregistrat l'any 1968, que va porta per títol Primavera en la ciutat. Primavera en la ciutat, correctament. Si us sembla, anem a escoltar-lo, aviam que us sembla. Retrobem-nos amb aquest so de l'any 1968. Yeah. Bueno, la cançó és agradable, oi? Aquells que la recordeu, doncs dona la sensació de que estem passejant per un parc, coses així. En fi, agradable, però han passat ja uns anys. Tot seguit anem a escoltar doncs, una veu, unes veus, per ser més exactes, que, si hem de dir la veritat, ja la vam escoltar. Les vam escoltar el primer programa d'aquesta nova temporada. Parlem del Duo Dinámico. Evidentment, si tinguessin que reproduir tota la seva discografia, sobresortint o destacant, sobretot, el fet de la seva evolució tant musical com personal, no sé el que podria durar el programa. Realment nosaltres el que hem pensat és que cada vegada que posem un tema d'ells, que espero que siguin durant aquesta temporada bastants, doncs farem un tast de les seves etapes, diferents etapes artístiques com a intèrprets en el decurs de la seva prolongadíssima trajectòria professional. Com hom recordarà, el Duo Dinámico és un duet musical espanyol que es va formar l'any 1958 per Manuel de la Calva i Ramon Arcusa, que encara té la sort, i tenim la sort tots, que està en actiu. Se'ls considera un dels grups pioners més influents del pop espanyol, així com precursors del fenomen fan. Pensar que fa, doncs mira, no sé, 60 anys, per dir una cosa, no? No hi haguessin fans, i pensar que els anys 60 van produir aquest fenomen no deixa de ser, si més no, doncs una dada a tindre en compte. No cal recordar entre els seus temes més coneguts, que vàrem algun crec que vam escoltar, però bé, direm dos o tres, 15 anys tiene mi amor, quisiera ser, amor de verano, i resistiré. Resistiré que era tot una, vamos, una expressió de propòsit. Dic això perquè fixeu-vos que enguany, gairebé fa dos dies, era com un himne davant de la pandèmia, no? Una cançó de dir aquí estem i resistirem. Com hom sap, també van ser compositors i productors per a altres artistes, incloent l'autoria d'un tema famosíssim, el que tots hem gaudit, hem escoltat i ens ho han recordat constantment, amb el que Maciel va guanyar el Festival d'Eurovisió l'any 1968 representant Espanya. Parlem de la cançó La, La, La. I no cal repetir, ja vindrà el moment, sobretot quan parlem del noi del Poble Sec, de dir què va passar amb aquesta cançó i com va arribar Maciel a ser la intèrpreta representativa d'aquest país. El Duo Dinámico és un grup format, com hem dit, i fent aquesta etapa, que, perdó, no he dit res, referim entre els anys 1958 i fins l'any 1972, més o menys. Doncs, com dic, tothom sap que aquest duet eren originaris de Barcelona. S'havien conegut amb una fàbrica de motors d'aviació. Ambdós eren aficionats a la música arrel de la seva amistat. Varen començar a freqüentar llocs locals de jazz de la seva ciutat. La primera actuació oficial va tindre lloc un 28 de desembre de 1958 amb un programa de ràdio, com no, La Comarca no es visita, que aleshores, doncs, es donava per ràdio Barcelona. I es dona la casualitat que en aquest programa es van voler presentar com The Dynamics Boys, però el locutor va dir que aquell nom no li agradava, anècdota a tindre en compte, i no el va voler fer servir, com nom anglès, vull dir, i el va traduir per al Duo Dinámico. Després de diverses aparicions a la ràdio, de la Calva i Arcusa varen deixar els seus treballs la tardor de 1959 per enregistrar el seu primer EP, que tenia 4 cançons. Ho van fer amb el amb la companyia Gramófono Odeon EMI. I el primer tema que varen enregistrar va ser la cançó Recordándote. Des del principi, el Duo Dinámico va destacar per un estil musical propi, tant en cançons originals com en adaptacions estadounidenques, que els convertiria en precursors del fenomen infantil, juvenil, tal i com explicàvem abans. A l'altre aspecte molt llamatiu fou la seva cuidadíssima estètica, que consistia en dur unes prendes molt colorides, contrastaven amb els sobris i serios cantants de l'època. Ells, me'n recordo, que molts d'aquells vinils apareixien doncs, amb una mena de pullover o jersei d'aquells de mànigues, de mena, podríem dir, d'aleshores estudiantil o universitari, si es vol. I, el cas és que els demés anaven encorbatats i amb el traixo, i d'un altre estil absolutament diferent i molt més juvenil el que ells varen presentar. En total, a començaments dels anys 60, registrarien un total de 36 EPs, de 4 temes, 4 cançons cada un. La majoria d'aquests discos, d'aquests enregistraments, tenien la peculiaritat de que, a diferència del que ha passat després, cap d'ells tenia un títol. El seu gran èxit internacional, va vindre arrel d'una pel·lícula titulada, de l'any 1961, Botón de Alca. Aquesta pel·lícula té la peculiaritat que es va rodar quan ambdós estaven en el servei militar i en la banda sonora es recollien les seves cançons més populars, entre les quals destaca aquesta que hem citat abans, 15 años tiene mi amor. Després de la seva estrena es convertirien en una de les primeres veus i en aquest sentit duets espanyols que van fer una gira per Amèrica Latina. I ja per anar acabant direm que la resta de pel·lícules que van protagonitzar són Búsqueme a esa chica, tothom se'n recorda de Marisol, oi que sí? Escala en Tenerife de l'any 1964 i Una xica per a dos l'any 1966. No voldríem estendre'ns més perquè ja dic que és un duet que tindríem una extensió inacabable d'experiències i anècdotes per explicar. Amb la pròxima cançó, si s'assembla, fem més. Per tant, anem a escoltar el Duo Dinámico amb un enregistrament del 1962 i que, jo diria que va al pèl el seu títol, el que estem encetant i el que estem recordant. En definitiva, els que ens agrada aquesta cançó i sobretot els que les hem escoltat en la seva època, no podem deixar d'escoltar-les ara i pensar que Somos Jóvenes, que és el títol de la cançó que escoltarem tot seguit. Anem allà, aviam què us sembla.
Somos jóvenes, amor. Somos jóvenes, los dos. Es fantástico vivir y poder cantar así. Somos jóvenes, amor.
nunca de sentir una ilusión. Mi corazón, somos jóvenes, amor, somos jóvenes, tú y yo, y esa juventud.
Bueno, ja sabeu, si voleu sentir-vos jovens, crec que és qüestió de tindre ganes de cantar. Bona música, oi? Qui no se'n recorda d'aquestes cançons? Anem a donar un passet més, si us sembla bé. I, per cert, us en recordeu el dia passat que vàrem parlar allà del País Valencià d'un grup que eren los Milos, si no recordo malament? I us en recordeu que vàrem explicar que un dels components inicials, doncs, per desavenences de... amb els demés, va deixar el grup i es va apuntar, o es va posar, millor dit, a cantar sol? Pues sí, senyor, estem parlant de Ramon Pelejero Sanchís. Aquest bon home va ser, és molt famós i recordat pels seus temes d'enguany i potser els que hagi fet després, que no estem massa al dia amb tot i dolgar-me, perquè les seves cançons eren aire fresc. Parlem de Raimon, lògicament. Tal com dic, el Raimon, que el seu nom real era Ramon Pelejero Sanchís, doncs va néixer a Jàtiva un 2 d'octubre de 1940. És un cantautor espanyol, en llengua, en aquest cas, valenciana, i un dels màxims exponents del moviment històric de la nova cançó, i un dels artistes veterans, aquí diuen en valencià, bueno, en valencià, més reconegut. Realment, així és, en 2014 va rebre el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Així mirarem d'anar el més ràpid possible. El fet és que als 21 anys es va traslladar a València per estudiar història en l'antiga Facultat de Filosofia i Lletres del carrer de la Nau, o de la Nave, perquè no ningú s'equivoqui. Estudis que va poder realitzar per la seva condició de becari, donada les seves bones qualificacions, com era l'exigència necessària en aquells anys. Efectivament, si no tenies sobresalients, era bastant difícil que et donguessin una, i tot i així, hi havia altres factors. O que se'n recordeu? Bueno, seguint amb el tema, és aleshores quan es va fer les seves primeres lectures d'Ausias Marc, Salvador Espriu, Josep Pla i Joan Fuster, entre altres. Abans, però, ja havia nascut un tema que crec que ha traspassat anys, persones, generacions, i encara es viu. Parlem de que ja havia nascut un tema que es deia El vent. No cal traduir-ho, eh? La seva primera cançó, sorgida de l'esperança d'anar amb moto, segons expliquen els seus cronistes, des de València fins a la seva ciutat de Jàtiva. L'any 1962, Raimon va fer la seva primera actuació pública amb l'entrega de premis literaris. Poc després, a l'acabar una trobada en Castelló, on participaven els 16 jutges, va cantar per ells, ja veus tu, amb una tasca en un bar. Josep Maria Espinàs, que suposo que tots coneixem i recordem, va quedar impressionat i el va convidar a actuar a Barcelona en el Fòrum Vergés. O sigui que les coses, com sempre, és que t'escoltin, que et trobin, que et vegin, i que sobretot que convencis. Bueno, el fet és que, donat això, i per no allargar-nos, perquè lògicament aquí també podríem explicar moltes més anècdotes i, bueno, successos en el període, en la vigència de la seva vida, anem a escoltar-lo. I hem escollit precisament el tema de l'any 1964 que hem citat, és a dir, la cançó de tan famosada El vent. Anem a veure si us en recordeu molts d'ella i aviam si és possible. Vamos, possible, no, estic segur que us agradarà i us sorprendrà aquell que no l'heu escoltat o que sigui el primer cop que l'escolteu. Anem endavant amb El vent.
El vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, el ulls al vent, el vent del món. I tots, tots plens de nit, buscant la llum, buscant la pau, buscant a Déu, el vent del món. La vida ens dona penes i al nàixer és un gran plor. La vida pot ser eixe plor, però nosaltres al vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, els ulls al vent del món. I tots, tots plens de nit, buscant la llum, buscant la pau, buscant a Déu, al vent del món, buscant a Déu, al vent del món.
Què, què us ha semblat? Home, suposo que els joves hauran dit, bueno, i aquesta cançó què? Però bueno, realment, en el seu context, en aquella època, va ser, doncs, un crit, com he dit, doncs, no sé si d'esperança o de vent fresc, que ens arribava d'una persona que posava el rostre, doncs, a veure què passava amb el vent, i amb un món universitari que aleshores, doncs, també era complexa. Passem pàgina i canviem absolutament de tema i d'ambient, perquè anem a parlar d'una altra persona que és que sap greu, eh? Sap greu perquè són personatges amb unes biografies absolutament caudaloses, enormes, prolongades, però nosaltres doncs farem quatre tastets fins allà on puguem i anem a parlar d'un senyor que encara està als escenaris i l'heu vist, si més no, a televisió, i parlem de Miguel Rafael Martos Sánchez. Sabeu qui és, no? Perdoneu-me la pronunciació, que no és potser la més correcta, però aleshores, en aquí, parlo dels anys, bueno, 60, sí, por ahí, doncs era Rafael, lògicament incorrectament pronunciat, parlem de Rafael. Rafael va néixer a Linares, Jaén, un 5 de maig de 1943. Cantant, actor espanyol, tots saben les pel·lícules que va fer, i reconegut per ser un dels precursors de la, no sé si de la balada romàntica en Espanya i sobretot també en els països de parla hispana. Deia de la balada aquesta petita dubte, perquè indefectiblement, indubtablement ho era, però era molt peculiar el seu manera de fer, d'interpretar sobretot, realment reconegut a tot el món. Es va encetar, per dir-ho d'alguna forma, va estipular-se, va establir-se com a estrella musical a principis de la dècada dels anys 60. Va expressar en una entrevista realitzada per la Corporació de Ràdio i Televisió, que era la televisió espanyola, era i és, que els artistes que van influir directament en el seu estil foren, ojo, Pedro Infante, Elvis Presley, Carlos Gardel, Manolo Caracol, Luisa Ortega i Fosforito i Adriano Celentano. Lo del ojo, perquè tots us haureu adonat de que no sé quins paral·lelismes guardaven tots aquests personatges entre si. Realment representaven estils i músiques bastant diferents. Però bé, el cas és que si ho va dir ell, ho hem de respectar. Va afegir que els escoltava doncs, en gran freqüència quan era nen i adolescent i per afegir, va afegir que també escoltava a Edith Piaf i Juanita Reina. Suposo que amb dos estils absolutament diferents. L'any 66 i 67 del segle passat va representar Espanya en el Festival d'Eurovisió amb les cançons Yo soy aquel, qui no se'n recorda, i Hablemos de l'amor, ocupant les posicions setena i sisena, respectivament. L'any 1969, va actuar a la sala gran del Madison Square Garden de Nova York, on va interpretar temes davant de 48.000 persones, segons diuen, per lo que va ser el primer cantant hispanoparlant en actuar en aquest lloc. En el 1982 va rebre un disc d'or d'Unani per les vendes de més de 50 milions de discos durant la seva carrera musical fins aleshores. Actualment és considerat un dels cantants més actius dels que es diuen divos de la balada romàntica i ha realitzat gires, que us diré, per tota Amèrica i Europa, transmitint des de fa 60 anys, com a mínim, doncs, de la seva carrera artística. Un repertori platòric de novetat, per lo qual les seves cançons més antigues diuen que s'estan enregistrant de nou i, per suposat, remasteritzant-se algunes altres, així com adotant-les, lògicament, de sons més moderns i que siguin més propers a la joventut actual. Bueno, dit tot això, repetir que, bueno, estava llegint així per algun tret, dir, comentar, si us sembla bé, com a dada, que diuen que va començar la seva carrera, entre cometes, com a cantant, als 3 anys, i per això va rebre el mote, el nom, el sobrenom de Ruiseñor de Linares, el Niño de Linares i el Divo de Linares. El fet és que un any després d'aquest fet que diuen, o sigui que tindria 4 anys, no sé, segons aquest cronista, un any després es va afegir dintre d'un cor infantil i als 9 anys fou reconegut com la millor veu infantil d'Europa en el Festival de Salzburgo a Àustria. Realment és impressionant, més enllà de que a vegades els cronistes siguem, o sigui, millor dit, més exactes, més esdrújolos o més aguts, el cas és que és impressionant la trajectòria. I avui hem escollit una cançó d'aquest bon home que espero també que us sorprengui. Però bueno, així recordareu com cantava l'amic Rafael l'any 1962. El tema que escoltarem tot seguit porta per títol Qui si era. Bé, doncs crec que ha arribat el moment de recordar-lo i de reconèixer-lo, perquè aviam què us sembla. La seva veu i el seu estil fa per 60 anys. Anem cap allà.
En el jardín deshabitado, sin el calor de tu presencia, el viento gris llora a mi lado, la melodía de tu ausencia. Quisiera sentir de nuevo la alegría de ver tus ojos noche y día, apasionados por la espera. Quisiera presente entre tus cosas, suspiros, pájaros y rosas, en tu jardín y en primavera. Cambiar el presente por pasado y darte toda la razón y ver mi amor alborotado, mi solitario corazón. Quisiera contar contigo una por una todas las manchas de la luna, como solíamos hacer. Pasado y darte toda la razón y ver mi amor alborotado, mi solitario corazón. Quisiera contar contigo una por una todas las manchas de la luna, como solíamos hacer. Quisiera volver de nuevo a tu
Bueno, l'heu reconegut, suposo, perquè la veu no li ha canviat pas tant. Ara, sorprèn dues coses, oi? Sorprèn que l'estil que tenia ja l'any 1962, que no ens oblidem de que devia rondar sobre els 19 anys. I després la cançó, oi? És una cançó, doncs, diríem de l'ahir. Una cançó que els que us ho he imaginat, inclús, doncs, venia de gust ballar. Bueno, continuem amb el nostre programa, i ja que parlàvem abans, sentint la cançó del Duo Dinámico, que tindre ganes de cantar és un símptoma de voler ser jove, doncs mireu, anem a escoltar amb un cantant que en tot l'apreci i respecte, és a dir, que em sap greu estar presentar-lo perquè crec que no cal. No cal. Sentint-lo saps de qui parlem. Parlem, ni més ni menys, del Joan Manuel Serrat Teresa. Durant algunes temporades hem pogut escoltar, sobretot, les primeres cançons que va enregistrar. A vegades no és tan fàcil com sembla, sobretot pel fet de que no pots dir que el mateix any dia no, aquesta s'ha registrat primera que l'altra. És molt difícil. Amb la millor voluntat, nosaltres hem escollit un tema que espero que ens doni ganes de cantar i, si més no, us recordi aquella infantesa i inclús, doncs, inicis d'adolescència en què certs personatges de la societat ens atreien de forma especial, no sé per què, però ens atreien i els recordem amb enyorança perquè, bueno, han canviat molt les circumstàncies. Com hom sap, Serrat, la seva obra té influències d'altres poetes com Benedetti, Antonio Machado, Miquel Hernández, Rafael Alberti, Federico García Lorca, Pablo Neruda, Joan Salvat Papaseit, León Felipe, entre altres. Així com de diversos gèneres, com és el folclor català, la copla espanyola inclús, el tango, el bolero i el cançoner popular de Latinoamèrica algunes cançons. doncs he sabut que ha versionat cançons de Violeta Parra i de Víctor Jara. És un dels pioners de lo que es va donar a anomenar la nova cançó catalana. I bueno, d'alguna forma hem de reconèixer de que va ser així. Joan Manuel Serrat és conegut també amb diversos sobrenoms que són més que sabuts, entenc que és així. El noi de Poble Sec i el nano. Jo me'n recordo, era gairebé un adolescent, d'haver coincidit amb ell doncs diverses vegades perquè solia alguns diumenges anar al Mercat de Sant Antoni. Bueno, des d'aquí una salutació. I el que crec és que és una làstima, com sempre, no poder estendre'ns en la seva biografia. Crec que és un molt proper, crec que més o menys la coneixem tots. Per tant, simplement afegir que, com hom sap, ha estat doncs guardonat en diversos doctorats honoris causa per la seva contribució a la música i literatura espanyola, a més del Gremi Latino Persona de l'Any de l'any 2014, entre altres importants guardons. Per tant, senyors, ha arribat el moment de gaudir d'un tema de l'any 1966 amb una cançó que, com deia, doncs ens recorda un personatge gairebé doncs màgic per als petits. De qui parlem? Us ho imagineu? Doncs és molt fàcil. Parlem del drapaire. Anem a escoltar-lo.
Sempre de matí fes sol o plogués, malgrat el fred o la boira. De carrer en carrer sentíem cridar dones que arriba el drapaire. Com cada matí et veiem venir, duies un sac a l'esquena. Un puro apagat, un trajo estripat, la boina i les espardenyes. Sempre venies seguit per un ramat de canalla. Eres tota una atracció, tu el teu sac i la cançó. Sóc el drapaire, compro ampolles i papers, compro draps i roba bruta, paraigües i mobles vells. Sóc el drapaire, els marrecs anaven cantant, ja m'esteu emprenyant massa. No us ha dit la vostra mare que jo sóc l'home del sac. I així fins la nit, de carrer en carrer i de taverna en taverna, amb els teus papers i el cos ple de vi, tornaràs a casa teva i tornes feliç, que de tot ho has comprat, el peix, el vi i una espelma. I un bocí d'amor que et deu haver dat qualsevol bandarra vella. Mai no tens temps per pensar, a dormir bufa l'espelma i l'endemà volta món, tu el teu sac i la cançó. Sóc el drapaire, compro ampolles i papers, compro draps i roba bruta, paraigües i mobles més. Sóc el drapaire i els nens segueixen cantant, ja m'esteu emprenyant massa. No us ha dit la vostra mare que jo sóc l'home del sac.
Què? Qui no ha vist l'home del sac? Realment és una figura entranyable d'aquelles hores. Bueno, continuem el nostre programa, que el temps passa i encara podem escoltar més música si tot continua igual. i ho farem escoltant amb un altre intèrpret que, en fi, no, tampoc té res a veure amb l'estil, per suposat, del Joan Manel, no. Però sí, potser amb aquell to de veus de qualitat, veus d'aquelles, podríem dir balades, per dir alguna cosa, diferents de les que parlàvem de l'amic Rafael, però en qualsevol cas, doncs penso que de qualitat. Parlem d'un senyor que malauradament es deia, dic que es deia, perquè ja va traspassar, parlem de Carlos García Romero, conegut artísticament com Tito Mora. Aquest home va néixer a Madrid un 25 de juny de 1940 i fill d'un baríton que es deia García Fernández José i Olaria, la dona. El cas és que el matrimoni entre el marit i la muller, un com a baríton i l'altre com a soprano, es va respirar sempre un ambient, doncs, musical, està clar. Inclús, per afegir, hem de dir que dues germanes més grans que ell també van ser, doncs, artistes professionals, dedicades, doncs, a l'òpera i a la sarsuela, i no sé quina era en aquest moment la gran, potser la Anna Maria Olaria, potser. Bueno, el que es va dedicar, doncs, també a la lírica. El cas és de que han de dir que l'any 1957, en el que fa a Tito Mora, Carles va formar part dels primers grups musicals madrilenys. Eren els principis de la música pop. I ho va fer amb un conjunt que es va batejar amb el nom, eren curiosos, amb el nom de Los Brujos. Bé, el cas és que el Carlos, que han dit Tito artísticament parlant, doncs va deixar aquest grup de Los Brujos i, amb una casualitat, el seu lloc el va ocupar un altre home que a la fi a la postre també coneixeríem aquí a Espanya. Parlem de Luis Gardell, que ja en parlarem d'ell quan arribi el moment. El cas és que es va integrar amb el grup dels joves cantants que la companyia discogràfica RCA anava a llançar en Espanya a començaments de la dècada dels 60. És una pena a vegades que personatges com el que estem comentant no tinguem una biografia més acurada, o més extensa, si més no. Però, en fi, el cas és que paga la pena d'escoltar-lo. Això farem tot seguit, i ho farem amb una cançó que es va enregistrar l'any 1964 i que té per títol Tu no tienes corazón. Us sembla que tirem cap allà aviam si l'escoltem? I en dieu que us sembla? La veu ho val. Anem cap allà.
Todo el mundo sabe ya que por tu amor yo vivo sufriendo. Todo el mundo pensará que mi dolor me está consumiendo. Mas todo cambiará. Tú no tienes corazón y nada te interesa ni te apetece. Que muero por ti,
que muero por ti.
Pero un día gritaré a plena voz que ya no te quiero, y a la gente le diré que nuestro amor no ha sido sincero, y al fin te olvidaré. Tú no tienes corazón y nunca llegarías a quererme. Tú no tienes corazón y nunca llegarías a estar junto a mí. llegarías a estar junto a mí. Nunca me amarás, no tienes corazón. Nunca me querrás, pues tú no sientes nada en el fondo de tu alma. Porque tú nunca me amarás, no tienes corazón.
Bueno, el tema, alguns, suposo, que l'haureu recordat fàcilment, altres potser no tant. De totes maneres, convenia destacar aquesta veu que parlàvem abans i que considero que era prou bona, agradable i de qualitat. I bueno, si us sembla bé, anem a continuar perquè anem a escoltar una altra cançó. I bueno, amb això que parlava avui amb el principi del programa respecte del projecte de poder anar afegint intèrprets, tots que cantessin en castellà, però amb una evolució que anés incluint aquells que no eren nascuts a Espanya, però que professionalment s'havien d'alguna forma doncs destacat en el món nostre occidental, diguem-ho així, doncs com intèrprets en un àmbit internacional i fer-se famosos, doncs bé, avui, ara, parlarem d'un senyor que es deia, es diu, perquè no em consta, perdoneu en aquest cas, doncs que hagi traspassat, i a més em semblaria injust perquè va néixer aquest senyor un 1 de febrer de 1943. Estem parlant d'Enrique Guzmán, nascut a Caracas, a Venezuela, el dia que han dit, i per tant hem d'afegir simplement que realment és un cantant mexicà nascut a Venezuela en els anys 60, fou un dels cantants més populars sobretot a Mèxic, ja veus, fou vocalista dels Ten Tops, un dels primers grups que va tocar rock and roll a Mèxic. Se'l promovia com un ídol de la joventut, imagineu-vos aquells anys doncs, en aquell país centroamericà, i com un dels grans del rock al costat d'Angélica María César, Costa Julissa, Johnny Laboriel, Manolo Muñoz, Alberto Vázquez i uns altres, potser alguns no tan coneguts aquí a Espanya. Tot i que, com hem dit, va néixer, doncs, fill de Jaime Guzmán i Elena Vargas, a Caracas va néixer, com dèiem, els seus pares li varen otorgar la nacionalitat mexicana per naixement. Com sabeu, això aleshores era possible. Avui dia suposo que també, si no ha canviat la legislació. A Mèxic parlo, lògicament. No vull prolongar-me perquè vull que escoltem la cançó perquè, i també, per una altra part, perquè els Tin Tops espero que tinguem oportunitat, si més no, d'escoltar-los. I aquí, doncs sí que estem davant del fenomen aquest de música cometes, importada. Si més no, l'intèrpret, lògicament. Perquè Enrique Guzmán aquí, doncs va tindre una bona plataforma i, com no dir-ho, molt èxit. El cas és que, com a solista, Enrique Guzmán va registrar, sense tentops ja, un primer disc, un primer vinil, que va incloure un tema que en definitiva va ser un èxit, jo no sé, penso que a tot el món, amb versions, evidentment, i diferents intèrprets. Parlem de 100 quilos de barro, 100 pounds of clay. Doncs bé, ho va fer, lògicament, amb un orquestra i cos de Chuck Anderson. Degut a l'èxit que va tindre com a solista, doncs això li van continuar venint els enregistraments amb temes com Mi corazón canta, Tu cabeza en mi hombro, faig parèntesis petit, no?, per dir aquí, cantava palanca, i degut a aquests èxits i a aquest conjunt, aquest grup de cançons, doncs el que va fer és enregistrar un LP en solitari i va ocupar els primers llocs en les llistes d'èxit d'Amèrica Llatina i va ser considerat cantant d'Amèrica. Posteriors gravacions la van confirmar, donat que la melodia que enregistrava doncs era un èxit segur, tenia aquesta doncs peculiaritat comercial. L'any 1966, amb això anirem doncs deixant el tema, temps ja haurà per seguir amb aquest intèrpret. Com dèiem, l'any 1966 va protagonitzar, perdoneu, la pel·lícula Acompáñame. Ho va fer al costat de la cantant Rocío Dúrcal. Es va gravar a Espanya i com un èxit, doncs encara més, si pot ser sobresortint, quan aparentment diuen, en el seu moment, clar, parlem de més o de gaire, no, gaire mig segle, gairebé, doncs es va comentar que va existir una relació sentimental i, per tant, la premsa mexicana i l'espanyola van donar per fet que el matrimoni es consumaria, cosa que no va succeir mai, com tots sabeu, no? En fi, com dèiem, deixeu-me que miri l'hora, veig ja quina hora és, i veig que seria millor acomiadar-nos i donar més dades d'aquest senyor amb un altre tema que escoltem d'ell. Permeteu-me, aleshores, que us desitgi un final de diumenge feliç, tranquil, si més no, i, sobretot, salut, cuidado, i, si Déu vol, ens veiem el pròxim diumenge a la primera hora. Us deixo, aleshores, amb Enrique Guzmán i aquest tema. Aviam si us agrada. Veureu com se'n recorda d'ell perfectament. Adéu.
Con solo barro lo formo en su creación perfecta. Con sus dos manos modeló, le dio la forma correcta. Y así fue que la creación llegó a su culminación. Ha creado a un hombre y de compañera una mujer. Oh, una mujer. Con solo barro los formó. Oh, el gran maestro de perfección su obra pasmó. Volvió su amor en nuestro. De noche agradeceré y de día también lo haré. Fue grandioso que con solo barro los formó. El alma, el amor le dio, un mundo entero le construyó. No hay temor que pasará, sé que él por mí vendrá. Y así fue que la creación llegó a su culminación. Ha creado mujer. Déjenme decirles qué pasó. Ha creado una mujer.
Comienza Mate, Tango y Folclore. Muy buenas tardes, noche, Nanu Pereira. ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal, Gustavo?
Bien. Qué alegría verte, Nanu. Siempre.
Para mí,
eso significa que hay música hoy, hay eso, diversión, claro, hay pasárselo bien. Y un domingo con cargado de energía, como siempre, ¿no?
Así es, pues.
Qué bueno,
como
Nanu.
Como tiene
bueno.
que ser, pues. Como
qué
tiene
bueno.
que ser.
Está preparado, ¿no? Bien.
Preparado para la vida moderna.
Estoy bien, se duchó y todo, está limpito.
Estoy duchito.
Sí.
Y desparasitado.
¿Está desparasitado?
También.
Me parece muy bien, Nanu. Muy bien. ¿Qué se desparasitiza? ¿Con vino tinto?
Puede ser.
Ah, muy pues bien.
Sí, podría
ser. Hoy venimos bravo. Nanu, vamos a arrancar hoy con un tema llamado La Vieja Serenata.
Muy bien, pues.
Lo va a cantar, es un tema muy típico escuchado siempre por Alberto Castillo, pero
gran cantante.
Pero lo vamos a escuchar esta vez por Ariel Ardit. Y
muy
tengo
bien.
Un dato de Ariel. ¿Sabe que cantó el himno nacional argentino en el partido de Uruguay y Argentina. No vamos a decir el resultado porque me va a reventar el estómago.
Sí, sí, sí.
Pero fue un éxito total, tanto que para el próximo partido volvió a cantar, ¿eh?
Anda.
Así que
muy emocionante.
Estamos muy contentos y le mandamos ya de gran muy